Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Compta amb una gran confiança per part de Xavi, eh? Que Xavi està valorant que jugui Sergi Roberto, n'estic
segur. Bueno, és que estava fora del club i, de fet, l'ha retornat al club una temporada més, el Xavi.
Joan Maria, com veus l'11 de demà, o què t'imagines?
Jo m'imagino que si Christensen i De Jong estan bé, crec que seran titulars, però el Barça arriba en un moment que té la sort que si això no és així i algun d'ells no gira prou rodó com per jugar aquest partit, doncs l'actual Sergi Roberto jo crec que et garanteix un bon rendiment també en una d'aquestes posicions. A mi, de cara al partit de demà, em preocupen tres o quatre coses, a banda de Mbappé com a individualitat i com a talent descomunal. El ritme del partit serà frenètic, des de l'energia, el dinamisme, l'agressivitat, la capacitat d'anar-hi del Paris Saint-Germain, i seran des del minut 1 fins al minut 97. No és d'aquells partits que el Barça es pugui permetre 10 minuts, un quart d'hora, 20 minuts de no acabar d'igualar en aquests aspectes el rival. Serà possible això? Serà capaç el Barça d'igualar en tots aquests aspectes durant tot el partit al Paris Saint-Germain? No ho sé. La pressió. El Barça sortirà pressionant bé, ordenat, amb l'agressivitat adequada? Jo crec que sí. Quanta estona durarà això? Serà el Barça capaç de pressionar de manera adequada en la majoria de minuts? Evidentment, no sempre, ni el millor equip de la història te'n surt sempre, no? Però en la majoria de minuts, la majoria de pressions estaran fetes de manera adequada? Perquè si això no és així, quan el Paris Saint-Germain surti bé des del darrere, aleshores és Mbappé, Dembélé i companyia a camp obert, yeah, i posem-nos a resar.
On poses la línia defensiva en aquest sentit?
I al revés, la pressió alta, intensa, sistemàtica del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, com serà la sortida des del darrere del Barça? Serà una sortida neta? Serà una sortida ordenada? Els jugadors tindran clar a través de la preparació del partit amb el seu cos tècnic com es supera aquesta pressió que saps que et farà el Paris Saint-Germain de Luis Enrique? I aquí hi ha un factor que crec que demà ja és definitiu, que és Pau Cubarsí. És a dir, si demà Pau Cubarsí torna a jugar al nivell que ha jugat des que és titular al Barça, estarem parlant d'una central d'època, que jo crec que ja ho apunta, però el repte de demà és descomunal, a la seva edat, amb la seva poca experiència, perquè és que no he tingut temps de tenir-la més. No. Si és capaç de governar com un mariscal la sortida de la pilota, com ha fet en tants i tants partits des que és titular indiscutible, el Barça tindrà molt de guanyat en aquest aspecte.
I per mi, també en aquesta línia, Lamine Yamal. O sigui, Mbappé és el seu jugador diferencial, segurament Dembélé també ho és una mica, i a veure si Lamine Yamal demà és capaç, no, també de, per exemple, fer el seu primer gol a la Champions i fer història, convertir-se en el golejador més jove de la història de la competició, i després si pot ser determinant, no, en un partit gran com aquest. Ja sé que li estic demanant molt a un nano de 16 anys, però també serà important, no? Si Xavi aposta per ell, a veure si demà...
Jo tinc la sensació, i pel que em diuen, que l'equip del Barça en general està molt il·lusionat amb aquest partit. Tu diràs, bueno, fins aquí ja ho sabia. No, però que li han demanat fins i tot a l'entrenador, escolta, i si necessitem preparar més temps, i si necessitem físicament doncs millorar, i si hem de fer més hores de gimnàs i tal, fem-les. I fins i tot hi ha futbolistes que li van dir que, escolta, aquesta setmana potser no cal fer dies de vacances. Vol dir que hi ha molt... O sigui, els jugadors... Aquests jugadors no han guanyat res, ja, és important. Hi ha molta il·lusió i moltes ganes de deixar-se la pell, no? I jo crec que aquests 9 dies, per exemple,
poden haver anat bé.
Jo crec que han anat bé perquè jo crec que s'han matxacat bastant i que trobarem un Barça físicament millor que fa unes setmanes.
Escolta'm, per cert, perdona, Ernest,
no,
dir.
No,
és que hi ha un factor que crec que és important remarcar de cara a la tornada, Marta. Hi ha 7 apercebuts. Set jugadors, sí. És que és molt bèstia.
Sí, perquè ja han vist dues grogues i si veuen la tercera es perdran la tornada. Són, apunteu-vos-ho bé, Araujo, De Jong, Christensen, Sergi Roberto, Lamin Yamal, Ferran Torres i Joao Félix.
Imagina't. Amb aquestes eliminatòries, això també pot ser decisiu.
T'ho canvia tot.
Avui, per exemple, el Madrid hauria pogut perdre Vinícius, crec, Bellingham, Tchouaméni, que el perd.
Camavinga, el podria haver
perdut. I Camavinga. Sí, sí. Doncs un de quatre, i segurament dels quatre, el que menys determinant podria ser, no? Bé, doncs això també compta. El que passa que és evident que el Barça no es pot permetre cap tipus d'estalvi a l'anada, no? Però, per exemple, hòstia, Ronald Araujo de cara a un partit de tornada a casa, clar, haver de defensar contra el Paris Saint-Germain sense Ronald Araujo, imagina't.
Vull dir que són Lamin, tot... Christensen, sí. De Jong, no, és que són quatre titulars.
Són també factors que poden ser molt determinants en una eliminatòria. Però perquè el partit de tornada serveixi, diguéssim, i tingui aquest component emocional que demanava el Màrius, evidentment tu has de sortir de París viu i amb un resultat o favorable o poc desfavorable, i passa per fer un partit des d'un punt de vista de l'energia, del dinamisme i també de com ens movem i per què ens movem d'aquesta manera pràcticament perfecta. És a dir, jo crec que els jugadors cada vegada que hi hagi un duel han d'estar en plenitud sense estalviar res, i després que l'entrenador hagi entès quin partit s'ha de jugar i sigui capaç d'anticipar-se una mica el que pot fer Luis Enrique. Jo no sé si Luis Enrique demà es pot treure del barret de copa el moviment que es va treure amb Dembélé contra la Real Societat, que va ser clau. No sé si té preparada una d'aquestes posicions que puguin ser sorprenents i decisives. Però el que sí que sé és que espero que Xavi hagi estat capaç d'entendre quin partit ha de jugar demà el seu equip i de transmetre-ho al jugador, sobretot a l'hora de pressionar i de sortir de la pressió. Per mi, com pressiones i com surts de la pressió del rival, per això que deia Luis Enrique i que també ho deia Xavi, no, de que volem més o menys el mateix, per mi és la clau del partit durant els 90 minuts, que això és el que em fa més por. Jo demà em puc imaginar un Barça parlant de tu a tu amb el PSG una hora, 70 minuts. Tant de bo ho vegi tot el partit.
Jo crec que hi ha un factor molt important en el partit de demà, que és qui etziba el primer cop. Perquè, a diferència d'avui, en què hem vist dos equips com el City i el Madrid, que justament el que han demostrat és la capacitat de recuperar-se dels cops que reben, jo crec que PSG i Barça són dos equips fràgils. Per motius molt diferents. El Barça, perquè ho ha demostrat, el Barça és un equip fràgil, i el PSG és un club fràgil. O sigui, és un club acomplexat que sempre sospita que no acabarà d'avançar la Champions, que tot això no s'aguanta per enlloc, que no han pogut mai. És a dir, que jo crec que el partit de demà també va de a veure qui és capaç d'activar tots els dimonis de l'altre, i el primer cop pot fer molt de mal.
A veure, per anar tancant carpetes, Laia, possible 11 del PSG?
Aquí la incògnita és saber qui situarà de lateral dret a Luis Enrique. Apunta que serà Marquinhos. L'11 més probable demà del PSG és el format per Donnarumma a la porteria: Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernández i Nuno Méndez en defensa, Vitinha, Zermeri i Fabián Ruiz al mig del camp, i al davant Dembélé, Mbappé i Kangin Lee. Recordo, del PSG també hi ha 4 jugadors apercebuts i 2 d'importants, com són Lucas Hernández i Dembélé. També es perdrien la tornada en cas de veure demà groga Skriniar i Ugarte.
Qui xiula demà?
Xiularà Anthony Taylor i el VAR hi haurà Stuart Adwell, 2 vells coneguts ja de la Champions.
Perfecte, i s'espera un ple absolut, entenc, no? Sí. Hi haurà màxima seguretat, no?
Sí, el Parc dels Prínceps estarà ple, 48.000 espectadors. De fet, avui ha fet al·lusió Luis Enrique a aquest ambient que espera que hi hagi demà al Parc dels Prínceps, que el va patir quan era entrenador del Barça amb aquell 4-0 al partit previ a la remuntada. També hi haurà aficionats del Barça, uns 2.100 seran demà a l'estadi del Paris Saint-Germain, i per motius de seguretat la trobada dels culers, que estava convocada a Trocadero a la tarda, Trocadero és la zona de la Torre Eiffel, ha quedat suspesa. Això sí, a partir de 2:15 del matí, tots els aficionats que s'hagin desplaçat fins aquí la capital de França estan citats a trobar-se al Seguin Sound Bar, que és un bar que queda relativament a prop de l'estadi. S'han extremat les mesures de precaució després de l'amenaça d'Estat Islàmic. De totes maneres, les mesures de seguretat ja eren molt altes, perquè França, des de l'atemptat a Rússia fa dues setmanes, està en alerta màxima antiterrorista. I el Barça, com sempre, està en constant contacte amb les forces de seguretat franceses, i la seguretat privada del club també és de màxims. Però no és excepcional, és el pla que segueix en qualsevol partit de Champions, per tant, tranquil·litat, altes mesures de seguretat i que no passi res.
Estan en seguretat 5, sí, el que suposa el sistema 4, suposa que l'exèrcit està al carrer, és a dir, que hi ha, pots trobar-te patrullant un parell de soldats amb armament. Sí.
Avui n'ha parlat el ministre de l'Interior francès, que és el senyor Gérald Darmanin, ha dit això.
El prefecte de la policia m'ha confirmat que ha reforçat considerablement les mesures de seguretat, i la Direcció General de Seguretat està treballant especialment per proporcionar intel·ligència preventiva o, si cal, curativa.
Doncs això, que espero que no passi res, perquè hi haurà màxima seguretat. I acabo. Marta, avui hi ha hagut sopar de directives, però no hi ha anat al Khelaifi, no?
No, s'ha excusat a última hora, després hem sabut que la raó per la qual no hi ha anat és perquè s'està acabant la celebració del Ramadà i estava, doncs, amb la seva família i amb amics propers tancant aquesta celebració. Un sopar de directives que s'ha celebrat al restaurant Honor, que és un restaurant de luxe amb una estrella Michelin, molt a prop de la zona de l'Arc de Triomf. També hem de destacar que la representació, la comitiva del Barça, que ha viatjat amb l'equip a París, és molt àmplia, que han viatjat una dotzena de directius, i que, doncs això, que és molt nodrida la representació, l'expedició del Barça. De fet, fins i tot sabem que hi ha hagut treballadors del club que no hi han capigut a l'avió oficial que ha desplaçat tot el Barça cap a la capital francesa, de la gentada que hi havia, i alguns treballadors ho han hagut de fer amb un vol regular.
Ja veus tu. És que feia molts anys que no s'arribava a quarts de final.
No sé si calen 12 directius, no?
Ja. Potser no. I més en una època que el club no està tan bé.
No,
paguen,
no, però potser
s'ho paguen,
aquí ens deuen dir que s'ho paguen ells.
Sí. Marta, Laia, demà ens escoltem des del Parc dels Prínceps. Gràcies, a descansar.
Bona nit a tots.
Adéu, bona nit. Entra el Damià López, ara tanquem tertúlia, però és que Pep Guardiola ha matisat, entenc, a la sala de premsa això de la gespa, no, Dami, crec?
Bueno, ha matisat, o segons com te'l vulguis interpretar, és qüestió d'escoltar-se'l bé, ja sabem interpretar el to de Guardiola, que el que fa, sobretot després de nits com avui, és anar a agradar-se una mica, no?, i anar a gaudir del postpartit al Bernabéu. Ja sabem, ho hem escoltat abans, que els micròfons de Movistar li han preguntat pel sostre retràctil, li ha dit que el que li agrada és veure el cel, però que el que hauria de procurar Florentino Pérez és arreglar la gespa, no? I quan li han preguntat, ha vingut a dir als periodistes de Madrid a la sala de premsa que no s'ho agafin malament.
No lo tomes mal, que el presidente no se lo tome mal, ni la gente de Madrid, que no se lo tome mal. El campo es espectacular. Vestuarios, todo. La verdad, solo hay que verlo, dices... Es una obra impresionante. Es solo que la hierba en Madrid siempre ha tenido, desde el recuerdo cuando jugaba, un césped increíble. Era una moqueta, era una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglarán, vamos. No creo que sea un problema.
Molts elogis, però seguro que lo arreglaran, com incidint i insistint en que avui la gespa no estava realment per jugar bé a futbol.
Hi ha hagut unes agressions de Rodri molt més explícites, sí, i dures amb la gespa.
Imagina't.
O sigui que no està sol. O sigui,
que ho han notat els jugadors allà sota.
M'ha semblat que fins i tot hi ha indignació al vestidor del Manchester City, imagina't, amb la gespa al Bernabéu.
Un últim tall de Guardiola dient que per experiències passades prefereix jugar la tornada a casa.
Prefiero jugar la vuelta en casa que al Bernabéu. Razones obvias, experiencias pasadas. Pero ser favorito al Madrid, el rey de esta competición, donde ha estado en estas situaciones muchísimas veces,
pues no lo sé. El favorito será el que juegue mejor, el que imponga más su manera y ya está. Pero nuestra gente nos va a echar una mano seguro. Creo que ya está todo vendido para la vuelta, como estaba aquí. I seguro que serà un bon partit també.
Doncs això és Guardiola. Dimecres que ve la tornada a les 9 de la nit, evidentment en directe a RAC1 aquest City Madrid. Dami, gràcies.
Molt bé, gràcies.
Afinar bé el talismà, guarda tal, sí, per la tornada, guarda el talismà.
Tenim 8 dies, sí.
És important. Adéu, adéu.
Abans Mallorca-Madrid, eh?
Sí, senyor.
Però, sí, el Madrid té un partit complicat contra el Mallorca de Javier Aguirre, que encara s'estan recuperant de la final de Copa.
Un equip ferit, i un equip ferit és perillós sempre, sí, senyor. Gràcies, Dami.
Molt bé, bona nit.
3:15, ara us deixo marxar. Abans, us vull fer escoltar un parell de coses. Per exemple, Joan Maria Pou, aquesta tarda, m'ha acompanyat a mi, a tota la gent de RAC1, i a tota la gent que ha col·laborat en els tercers Premis Drac, hem fet. Joan Maria, ens ha agradat, la gala? Està molt bé.
I tant. Sí.
Bona música, a més a més.
Espectacular, allà al Palau de Congressos.
Bones actuacions de Paul Thin, finalista d'OT, ha fet una actuació espectacular, sorprenent, diria jo, i Maria Jaume, també, una mallorquina que ha fet una actuació molt bonica també allà a l'actuació a la Fira de Barcelona, al Palau de Congressos, i després tots els premiats que hi ha hagut, que n'hi ha hagut moltíssims de premiats en aquesta tercera edició dels Premis Dracs, amb un miler de persones, hi havia a la Fira de Barcelona. Ha estat un èxit de RAC1. I un dels premis ha estat Mitchell, l'entrenador del Girona. Li han donat el premi a Veu de l'Any, per parlar en català, per integrar-se i, a més, per tot el que ha aconseguit amb el Girona en les últimes temporades. I després la Mireia Ardèvol l'ha enganxat sortint de la gala i li ha preguntat: escolta, Mitchell, quins rivals t'agradarien a la Champions l'any que ve? I s'ha mullat el tècnic del Girona, mira.
El Liverpool, penso que Anfield és un espectacle increïble per anar a jugar. No sé, Paris Saint-Germain són equipats, Bayern de Múnich. No, per nosaltres, per a un club com el Girona, jugar en Europa serà un somni, i espero jugar contra equips molt top, que segur que per nosaltres és, i per a la nostra afició és especial.
Doncs això, a veure si ho aconsegueixen. Espero jugar, diu, és el gran desig del Girona en aquestes últimes jornades de Lliga que queden. I després, un àudio. Avui, els jugadors de l'Atlètic de Bilbao, dimarts, van guanyar la final de Copa dissabte. Se n'han anat de festa pel centre de Bilbao. I centenars de seguidors els han reconegut i els han acompanyat en aquesta festa. Les imatges són brutals, a les xarxes. Iñaki Williams i Iker Muniain a les espatlles de seguidors, de persones anònimes, a les espatlles, com dos toreros, amb gent envoltant-los, amb un micròfon, Iker Muniain cantant, amb un altaveu, allà al mig del carrer de Bilbao. I una cosa increïble. Mira, sonava així. Això és al mig del carrer, Iker Muniain amb un micròfon a les espatlles d'un tio, random, i allà tothom aplaudint-los. Realment és un club diferent i són uns jugadors diferents.
És l'ADN.
És l'ADN.
L'ADN de l'Atlètic és això.
Ara, dimarts,
Ara qui és el guapo que els fa tornar als entrenaments per competir a la Lliga? I clar, aquesta gent s'està jugant una plaça de Champions, compte,
Dijous tenen la Gavarra, no? I a partir de divendres entenc que se centraran amb el partit de diumenge amb el Villarreal.
Sí, clar, però que és això. Vull dir que clar, l'Atlètic Club, per l'Atlètic Club també jugar a la Champions és la rapera, I
ens van fallar el dia del Madrid, van fotre un partit que era una broma, en juguen contra el Barça, rasca mamà, i el dia que juguen contra el Madrid, ostres, semblen germanetes.
A veure com Valverde aconsegueix reconnectar el grup perquè tornin a competir el que queda de temporada. El partit contra el Villarreal el vull veure jo. És a dir, si realment s'hi posen, tindrà molt mèrit.
El premi és gros, a més oferiran la Copa també diumenge, vull dir que déu-n'hi-do. Ernest Folk, Màrius Carol i sobretot Joan Maria Pou. Bon viatge i molta sort demà, Joan Maria.
Moltíssimes gràcies. Us espero a tots a les 8 en punt, que demà és dels dies que en companyia l'espera es fa més plaent.
Ja tens un bon bistró per anar a dinar o no?
Un bon bistró?
Sí, la Laia ja ha fet la gestió i tenim
un burgonyeta.
Sí, una cosa tranquil·la.
No. quan estic de servei, ni borgonyeta ni borgonyota.
No, home, no.
Arròs blanc i...
Borgonyeta, però si això allarga la vida.
Arròs blanc i aigüeta, ja ho veuràs. Jo, Maria, bon viatge. Adéu.
Gràcies.
Demà ens escoltem, que demà serem a la Transmira, aquesta magnífica nit de Champions. No patiu molt, si us plau, gaudiu demà del partit.
No, no es pot gaudir.
Gaudiu, gaudiu, que ens ho passarem bé. Gràcies, Ernest, Màrius.
Una abraçada.
Una abraçada forta.
Adéu, adéu. En gust.
10 minuts i la una. Fem una petita pausa i de seguida rematem el Tudiràs, que encara queden unes quantes coses.
RAC 1.
¿Has vist la nova Ford Courier?
És el vehículo comercial más pequeño que puede cargar hasta 2 europalets.
Amb la màxima qualificació Platinum als premis Euroncap a la seguretat.
Y ojo al dato, sistema de conectividad con pantalla de 8 pulgadas.
La petita gran joia dels vehicles comercials de Ford és la nova Ford Courier, amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo desde las gaunas. Saludos cordiales.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2,
L3H2, L3H3.
Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga, l'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Saps què? Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Digues a l'amic del germà de l'amic del teu amic que jo...
Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes, ja.
Informa-te'n a Movento Sarsa Volkswagen.
I diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Busques un Cupra? Doncs atenció! A Cupra Ondinauto tenim el Cupra dels teus somnis. El Cupra que busques. Consulta'ns a Cupra Ondinauto i et garantim el millor preu. Disposem de gran varietat d'unitats en estoc. No deixis passar aquesta oportunitat. Cupra Ondinauto. Barberà del Vallès, Sant Cugat i Manresa.
Estrena Ford aquest Sant Jordi amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 178 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el millor Ford a...
Covesa a Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa a Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa a Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Aquest mes a Roma Coloma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Roma Coloma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomaColomaSuzuki.com.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
RAC 1. Tots som 1.
Sis minuts i la una de la matinada. Encara hem de trucar l'Albert Pedrol per fer una mica de back-to-back avui, edició de butxaca, per parlar d'esports nord-americans. Però, sintonia Champions, perquè, tot i que n'hem parlat durant pràcticament tot el programa, demà, a banda del PSG-Barça, també es jugarà l'anada entre l'Atlètic de Madrid i el Borussia Dortmund, el Metropolitano, els matalassers, que tenen la baixa de Memphis Depay. Hola, Pau, bonastre, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, els de Simeone tornen a jugar uns quarts de final de la Champions després que l'any passat caigués a la fase de grups, el rival, el cinquè classificat de la Bundesliga alemanya i que a vuitens es va desfer del PSV Eindhoven. Simeone ha avisat a la roda de premsa prèvia del potencial dels alemanys, ha dit que és l'equip més intens dels quarts i per enfrontar-s'hi l'Atlético no podrà comptar amb Memphis, que té una lesió muscular a la cama esquerra. El davanter, per cert, també es perdrà el proper partit contra el Girona. Sense el neerlandès, Simeone haurà de trobar-li un substitut.
El grupo en general sabe de la importancia de que estén todos bien, porque lo vamos a necesitar a todos. Memphis sí es un jugador importante para nosotros, que desgraciadamente ha sufrido la lesión en estos momentos, pero bueno, como siempre buscaremos situaciones para poder compensar su ausencia.
Un Simeone que confia en treure demà la millor versió de Griezmann i Morata en aquesta eliminatòria. Tampoc hi serà demà Mario Hermoso, que avui ha tornat als entrenaments amb el grup després de la lesió, però Simeone en roda de premsa l'ha descartat.
I més enllà de la Champions, aquest vespre, per exemple, jugar la selecció espanyola femenina de futbol, hi ha hagut de remuntar per guanyar la República Txeca, Aurol.
Sí, 3-1 ha guanyat Espanya en el partit jugat a Burgos, amb el plantio gairebé ple, amb 10.000 espectadors i amb participació de 6 blaugranes, Alexia, Mariona, Paredes i Ona Batlle com a titulars, i també Salma i Vicky López partint des de la banqueta. Alexia ha donat l'assistència del gol de l'empat, de l'1-1 a Maria Méndez, Mariona ha fet la passada del 2-1 a Jenny Hermoso i la mateixa Mariona ha acabat marcant el 3-1 definitiu. Amb aquesta victòria, Espanya és líder del seu grup de classificació per l'Eurocopa, 6 punts de 6, els mateixos que Dinamarca, que precisament és el proper rival de les de Montse Tomé al mes de juny.
Per cert, avui hem sabut la seu de la final de la Copa de la Reina, que jugaran Barça i Reial Societat el 18 de maig.
Sí, la Romareda, a Saragossa, capacitat per 33.000 espectadors, ja ha estat seu de la final de la Copa de la Reina en dues ocasions, l'última va ser l'any 2019, una Copa de la Reina, aquella del 2009, volíem dir, que va acabar amb títol per l'Espanyol, una de les 6 copes que ha guanyat l'equip blanquiblau.
I a tot això, avui la jutgessa que investiga Rubiales per corrupció l'ha citat ja a declarar.
Sí, el dia 29, d'aquí a menys de 3 setmanes, per donar explicacions sobre els presumptes contractes irregulars que s'haurien fet a la Federació Espanyola durant el seu mandat, com per exemple els de la Supercopa de l'Aràbia Saudita. Recordem que la Guàrdia Civil el va detenir ara fa una setmana a l'aeroport de Barajas per notificar-li que estava imputat per corrupció. Divendres, per cert, aquest divendres també està citat a declarar, en aquest cas no com a investigat, sinó com a testimoni, el successor de Rubiales i actual president en funcions de la Federació, Pedro Rocha.
I abans del back-to-back repassarem, tres notícies destacades del món poliesportiu. Pau.
Sí, d'una banda la penya ha anunciat Dani Miret com a nou entrenador en substitució de Carles Duran. Miret era fins ara l'entrenador ajudant i s'ha format al planter del Joventut. Signa un contracte pel que resta de temporada i dues més fins al 2026. En tennis, Carlos Alcaraz és baixa al Masters 1000 de Monte Carlo per unes molèsties al braç. Ell mateix ho ha anunciat a través de les xarxes socials, a menys d'una setmana per l'inici del Godó. Rafa Nadal, mentrestant, s'entrenarà demà a la tarda a les mateixes pistes del Tennis Barcelona per provar-se i veure si està preparat per reaparèixer la setmana vinent. Tot això mentre Novak Djokovic ha debutat en victòria a Monte Carlo, derrotant per 6-1 i 6-2 el rus Safiulin. El serbi s'enfrontarà en principi dijous a l'italià Musetti a vuitens. I una última I una última notícia, volíem dir, el cap de l'equip Proton-Hauer Competition, Gerard Freundorfer, ha mort aquest dimarts al matí al circuit de Barcelona-Catalunya en un accident amb el seu camió durant els preparatius de les European Le Mans Series, segons ha comunicat aquesta tarda l'organització.
Descansi en pau, una mala notícia, una abraçada des d'aquí a amics i familiars i a tota la gent del circuit de Barcelona-Catalunya. En un minut, el Back to Back.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco!
Mare meva!
Quina qualitat!
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser de Mi BP perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Mi BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Mi BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Gourmet La Vanguardia ens porta una selecció de 6 imprescindibles de la Guia de Vins 2024. Clos Ancestral, Portell Glatim, Marquès de l'Atrio Reserva, Laus Garnatxa, Tres Naus Rosat i L'An 7 Metros. Per només 49 euros, 6 vins que no et pots perdre. Amb la Guia de Vins de regal a gourmetlavanguardia.com.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis Drac, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
Back to back.
Una mica de back-to-back, de butxaca. Entrem en el territori de l'esport nord-americà. Aquí el Tu diràs amb l'Albert Pedrol, com sempre. Hola, Pedrol!
Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
De seguida parlem del tema que avui ens ocupa, però tenim els play-offs ja de l'NBA i de la NHL, també, de l'hoquei gel, a tocar. Quan comencen i quins equips ja estan classificats?
A veure, la temporada regular de l'NBA s'acaba aquest diumenge i el play-in comença d'aquí a una setmana justa. Recordem que aquest play-in és la fase prèvia que decideix els dos últims classificats per cada conferència. A la conferència est, els Boston Celtics ja saben que acabaran primers la temporada regular, també estan classificats els Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo i Damian Lillard, i a partir d'aquí, ara com ara, Orlando Magic és tercer, els Knicks són quarts, Cleveland és cinquè i Indiana Pacers és sisè, i en posicions de play-in hi tindríem Philadelphia, Miami, els Chicago Bulls i els Atlanta Hawks. I a la conferència oest, ja classificats per la postemporada, hi tenim Minnesota, el vigent campió Denver i Oklahoma City Thunder, quarts són els Clippers, cinquens els Mavericks de Luka Doncic i sisens als Phoenix Suns. I en posicions de play-in, ara com ara, hi trobem els Pelicans, els Kings de Jordi Fernández, els Lakers de LeBron James i els Warriors de Stephen Curry.
Això a l'NBA. I en hoquei gel, com ho tenim?
Doncs mira, la temporada regular acaba el dijous que ve. A la conferència est només queden dues places lliures després de la classificació dels Rangers, Bruins, Panthers, Hurricanes, Maple Leafs i Lightning, i a l'oest n'hi ha tres de disponibles, amb la classificació ja a la butxaca de Stars, Avalanche, Canucks, Oilers i Jets.
N'estarem pendents amb pròxims back-to-backs. Vinga, va, anem a la teca d'avui. Hi ha un embolic bèstia, no?, amb les apostes al bàsquet i al beisbol nord-americà, tant a l'NBA com a la MLB. S'han trobat amb dos problemes, Pedrol, grossos, que intenten gestionar com poden, oi?
Sí, embolic a favor, perquè són dos nous casos concrets que afecten, d'una banda, l'esportista més ben pagat del món, l'estrella dels Dodgers de beisbol Shohei Ohtani, i potser més conegut és el cas del jugador dels Toronto Raptors, Jontay Porter. Comencem per aquí, si et sembla, Aleix, els més veterans. Recordareu el cas de Tim Donaghy, aquell àrbitre NBA de finals dels 90 i principis dels 2000, vinculat amb la màfia de Filadèlfia i que va reconèixer fins i tot haver apostat durant anys en partits que ell mateix xiulava. Sí. Aquell cas va esclatar el 2007 i és l'última gran investigació que vincula l'NBA i les apostes. Justament és a partir d'aquí quan la Lliga es posa dura amb el tema de les apostes i no torna a haver-hi casos sonats d'apostes fins ara. Per què fins ara? Doncs perquè l'NBA ha flexibilitzat els seus filtres i, entre d'altres coses, ha deixat entrar a les cases d'apostes al seu servei de streaming, l'NBA League Pass i a la seva aplicació. I què ha passat? Doncs que ja tenim el primer merder, el primer fangal. L'NBA investiga Jontay Porter, el germà del campió de l'NBA, Michael Porter Jr., per participar en apostes il·legals, atenció, contra ell mateix.
Què vols dir, contra ell mateix?
Sí, és a dir, hi ha un tipus de juguesca que tu pots apostar sobre el rendiment d'un jugador, i en el cas de Jontay Porter va haver-hi dos partits concrets en què van aparèixer un nombre inusual d'apostes relacionades amb que el seu nivell estaria per sota de l'habitual. En el primer dels dos partits que l'NBA investiga, el del 26 de gener contra els Clippers, Porter només va jugar 4 minuts i va marxar abans d'hora perquè, segons ell, arrossegava una lesió a l'ull. Per tant, ja va rendir per sota de l'habitual. I en el segon partit, el mes passat davant Sacramento, el jugador també va deixar la pista al cap de 3 minuts perquè es trobava malament, és a dir, que es repetia la història. Però això no és tot. En cadascun d'aquests dos dies, les apostes sobre el rendiment de Porter, que no deixa de ser un secundari dels Raptors, i per això també sorprèn que hi hagi tants tripijocs relacionats amb aquest jugador, van ser aquestes apostes les que més calés van moure en aquelles dues nits. No està clar que Porter hagi apostat directament contra ell mateix, cosa que està totalment prohibit, però l'NBA l'ha apartat igualment mentre investiga quina vinculació directa té amb aquestes juguesques.